tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dilluns 3 de novembre del 25, un dia que comença amb el cel totalment serè, però amb una baixada de temperatures. Aniol Puigvert, bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Què diuen els termòmetres?
Doncs sí, baixada de temperatures. Ara mateix un grau sota zero a Vall de Núria. En tenim 2 a Das, 5 graus a Ripoll, 7 a Camprodon, a Sant Pau de Segúries i a la Vall d'en Bas, 8 graus a Olot, a les Preses a Montagut, 9 a Besalú i a Castellfollit, 10 graus a Girona, 11 a Banyoles i a Figueres i 13 a Roses.
Anem al temps. Dani Ramírez.
Avui la setmana ha començat amb una temperatura més baixa. 5 graus de temperatura mínima tant a Vic com a Olot. És un fred moderat. Hem baixat fins a 1 grau a Camprodon, 1 grau també a Puigcerdà, 2 sota 0 a Ger, a la Cerdanya, o, per exemple, 2 negatius a la Tosa, 1 sota 0 a Ulldeterra, 2.400 metres. 9 graus a Girona, 12 a Roses, aquesta seria la més alta, 3 a Olost, a Lluçanès. Tot això amb pocs núvols, de fet, preveiem un dia estable, una mica tramuntana, moderada al nord del Cap de Creus, al nord de l'Alt Empordà, aquí la humitat és baixa, la resta humitat i boirina. Bé, sembla que el temps no canvia ni avui ni demà. Sí que entra vent de garbí demà, que farà pujar la temperatura. Avui una temperatura fresca de dia entre 17-18, les més altes al voltant dels 20, arribant als 21-22 al litoral i al prelitoral, sobretot de l'Alt Empordà, de la Costa Brava. Un dia, doncs, sense cap complicació, sense possibilitat de pluja. I demà, dimarts, la temperatura fresca o freda, novament, al matí, i igual que avui, o potser encara baixar un grau o dos a les valls i fondalades interiors. Algun banc de boira podria ser abundant cap a la comarca d'Osona. Alta muntanya puja la temperatura. I de dia també notarem que puja un parell de graus, per tant, una mica més de bonança. Dimecres, entre aquest vent de garbí, aquest vent de sud-sud-oest, la temperatura puja tant de dia com de nit. Tornaríem a tenir màximes de 20 a 24, potser 25. Es torna a disparar una mica la temperatura. I una mica més de núvols a la tarda. Però vaja, al matí també faria força sol. I finalment, sembla que potser dijous arribarà un front amb algunes pluges entre la matinada, el matí i migdia, que localment podrien ser intenses, sobretot a la Costa Brava sud.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 2.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses aprova en ple municipal les ordenances fiscals per al proper exercici, que contemplen una puja en l'IBI, obres, activitats econòmiques i el valor dels terrenys urbans en funció de l'IPC.
També pujarà la taxa de les escombraries. Les ordenances han tirat endavant, però amb el vot en contra del grup municipal a l'oposició, Esquerra Republicana.
Escoltem a l'alcalde Ramon Roquer.
Per nosaltres és un deute molt raonable, és un deute molt comú, és un deute sobretot comú i raonable en aquells ajuntaments que fan inversions i que volen fer prosperar el municipi. Evidentment, si tu no tens projectes, no tens inversions, no necessites fer crèdits, se t'acaba el deute, no?
Són paraules de Ramon Roquer que sentirem a l'hora d'obertura del nostre informatiu. A les Llosses, el Departament d'Educació ha donat llum verd al projecte d'adequació de la sala polivalent com a escola.
A partir d'ara, l'Ajuntament ha de licitar les obres d'adequació d'aquest espai com a centre educatiu per tal de començar el curs escolar 2026-2027. Des de l'Ajuntament s'ha confirmat que començarien amb una desena de nens i nenes.
Jaume Cuní és l'alcalde.
Bueno, anàvem a confirmar una miqueta com aniria tot i va anar molt bé, doncs, perquè es va confirmar que hi ha una voluntat conjunta de fer tot el que estigui a les nostres mans per poder obrir aquest edifici com a escola pública el setembre del 26. Són dues fases però que van continuades, eh? La primera fase és tot el tema de repartir aquí dit els nous espais, compartimentar aquest edifici que l'estructura ja està feta, i la segona és l'ascensor, que l'ascensor és obra nova.
A Sant Ferriol l'Ajuntament climatitza el centre cívic. Fa un parell d'anys que es va inaugurar, però en els últims mesos s'han anat completant algunes millores necessàries. Concretament, l'espai necessitava aire fresc per als mesos d'estiu. Escoltem l'alcalde Isalbert Fàbrega.
És un espai que més aviat ens convé més refrigeració que no calefacció, no? Però és una bomba de calor, doncs, per climatitzar al llarg de l'any. Com que és un local molt aïllat, doncs amb aquesta tota estructura de fusta i així, potser a l'hivern fa fresca, però queda més, a més a més està orientat molt a cara sud, qui toca el sol, molt assolellat. Llavors, doncs, potser és més com a l'estiu, sí que fa molta calor i necessitàvem aquest aire condicionat de baixar una mica la temperatura.
A les Planes d'Hostoles l'Ajuntament vol fer una modificació del pla urbanístic per incloure les millores de la cuina de l'escola.
Recentment el consistori Jordi Planenc ha rebut el compromís de la Generalitat per elaborar un projecte executiu de millora de la cuina de l'Escola Sant Cristòfol. La idea és substituir una partida d'asfaltatge que estava prevista pel 2029.
L'alcalde és Marc Puig.
Com a ajuntament ens fa que hàgim de modificar una partida del POSC, que seria la que teníem nosaltres contemplada pel 2029, que era un asfaltatge de carrers, l'haurem de modificar per poder assumir aquests 300.000 euros, perquè no hem d'oblidar que estem en un pla de sanejament. Demanarem a la Generalitat que ens faci aquesta modificació perquè l'Ajuntament llavors només hàgim d'afegir aquests 150.000 euros, que també anirem a buscar una subvenció a la Diputació de Girona per tal que ens acabi d'ajudar a finançar i que el cost per l'Ajuntament sigui el mínim possible.
I a Toses l'Ajuntament ha construït un nou magatzem de suport al moll actual, que ha quedat petit per guardar tota la maquinària grossa.
Les obres s'han executat en el marc del POSC. Des del consistori també han afirmat que tenen la voluntat d'aprofitar la segona fase del pla per crear un local social pel poble a la part alta de l'edifici.
El regidor d'Urbanisme de Toses és l'Albert Margarit.
Bueno, al final això és un suport en el moll actual que tenim, que se'ns ha quedat petit i tota la maquinària d'hivern, de treure neu i tot això, al final o la tens a fora o gràcies al POSC vam poder fer això i podem aquí tancar tota la història de l'hivern. Al final aquí estàs a l'altra banda de la via, és molt més operatiu treballar des de l'altre moll, que està a la carretera i això, però clar, aquí per les maquinàries que no es fan servir el resto de l'any, que no és hivern i això, és genial.
Escolteu, els 5 minuts més, mig quart de nou, els propietaris de l'Alta Garrotxa creuen que el pla especial ha d'apostar per la ramaderia extensiva i per la gestió dels boscos, i a més ha de dotar el del finançament necessari per als residents que hi viuen.
Hem anat a preguntar quines serien les prioritats des del seu punt de vista d'un pla especial que per ara està als tribunals, tot i haver estat aprovat l'any 2021.
El vicepresident de l'Associació de Propietaris és Narcís Ribas.
Socials per l'Alta Garrotxa a recuperar aquestes pastures, aquells espais planers que no tenen conseqüències ambientals, al contrari, és una millora que recuperin, perquè creen espais frontera, biodiversitat, la ramaderia extensiva. Nosaltres creguem que el pla de la Garrotxa hauria de recolzar a la gent que té projectes sostenibles i que es basen en la gestió tradicional dels boscos, de les pastures i de l'agricultura.
Homenatge als poetes Maria Teresa Roura i Joan Mercader per Tots Sants. Aquest cap de setmana desenes de persones han participat al cementiri municipal d'Olot a l'acte de celebració del Dia de Tots Sants.
Margarida Arau ha llegit diversos poemes de poetes que ens han deixat durant aquest darrer any. El rector de les parròquies d'Olot, mossèn Pere Domènech, ha reflexionat sobre la jornada i la importància que té per pensar en la vida d'una forma agraïda.
Sempre, però, hi ha hagut aquest record de les persones, i podríem dir, és una jornada que ens humanitza, perquè en el fons ens fa recordar amb molt de realisme que vivim i que en el fons molts venim de lluny i que molts han viscut. I llavors ens recorda sobretot aquesta vessant, jo ho diria amb un llenguatge religiós, de comunió i de gratitud, d'esperança i també de solidaritat.
Com són enterrades i acomiadades les persones de les nostres comarques que han vingut d'altres països? Això és el que hem preguntat als responsables de la funerària Besora d'Olot.
Majoritàriament opten per la incineració i molts envien les restes als seus països d'origen. Tot i això, el cementiri d'Olot té espais reservats per a persones, per exemple, d'origen musulmà.
Tota la part de creència musulmana difícilment volen venir enterrats al cementiri d'Olot. Vull dir, se varen fer tota una sèrie de tombes per aparells, posades inclinades de cara a la Meca i tot plat, i és molt baixa l'ocupació. O sigui, ells prefereixen doncs anar cap al seu país i fer el trasllat, encara que els costi més diners.
Desenes de persones recorden amb una ofrena floral la ciclista olotina atropellada mortalment a la carretera dels Àngels.
4 anys després del cas, encara està a l'espera de judici.
I setmana de donació de sang a Olot amb la col·laboració d'Integra.
L'entitat cedeix un dels seus locals cèntrics del carrer Serra Ginesta per inaugurar la setmana. A la campanya també hi han participat estudiants de l'escola Cor de Maria dissenyant el cartell i també l'eslògan de la campanya.
La gerent d'Integra és Núria Fiter.
I aquest any doncs ens fa especialment il·lusió perquè ampliem aquesta col·laboració i posem a disposició doncs del Banc de Sang les instal·lacions de l'itinerari formatiu específic de l'IFE, que està en el carrer Serra Ginesta, perquè, bueno, en aquest cas, el primer dia de la donació de sang, el 3 de novembre, doncs es farà la recollida aquí, en aquestes instal·lacions.
I el cicle d'arts escèniques de Planoles s'ha acomiadat en la seva quarta edició per la Porta Gran amb l'obra Llaunam. Aquesta obra, on els protagonistes són les llaunes i la música que pot sortir precisament d'aquests elements, és una mostra de la força i la vitalitat dels seus dos intèrprets, en Francesc Bravo i la Montse Colomé.
Juguem amb les llaunes perquè ballem amb llaunes. Nosaltres som d'una generació de fa temps. Som boomers, ballem com a boomers i és un divertiment en clau de dansa. La prioritat és transmetre de que som persones que ens dediquem i ens hem dedicat a la dansa i que després de tot el recorregut que hem tingut, tant la Montse com jo, seguim fent dansa.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot perd un punt al minut 88.
Els olotins han encaixat l'1-0 de l'Espanyol B a la recta final d'un partit en què no s'han sentit còmodes. Els ha costat tenir pilota i crear ocasions de gol. La derrota els deixa mitja taula, tant a prop del play-off com del play-out, a dos punts.
Es pot perdre aquest camp, clar que sí, i més quan l'equip rival crec que ha estat superior a nosaltres, no em fa cap vergonya dir-ho, però em sap greu perquè nosaltres hem estat superiors moltes setmanes i no hem guanyat, i avui que no hem estat superiors perdem, no? I ho teníem quasi. El futbol va de posar-la dintre i toca prendre's més seriosament tot això d'estar intensos, de saber jugar els últims minuts i no concedir tant.
I el Club Esportiu Badesenc aconsegueix una nova victòria contra l'Anglès en un partit ple d'alts i baixos i sobretot amb una primera part bastant fluixa que l'entrenador ha definit com a horrorosa.
Crec que és el millor partit de moment fins ara de la temporada, el més complet, el que hem sigut capaços d'estar durant més minuts.
No, hem entrat molt malament, la veritat, no hem entrat en joc, no sé si hem sortit confiats, però no hem estat a l'alçada, la veritat. Ha estat un partit, la primera part, horrorosa, per oblidar.
Amb aquesta victòria, el conjunt santjoaní avança fins a la cinquena posició del grup 3 de tercera catalana. I l'hoquei Olot tampoc ha somrigut la sort aquest cap de setmana. Davant del Vilafranca ha caigut en un partit on mereixia segurament molt més. En resultat final, 2-3.
Els olotins van firmar el millor dels 3 partits del que es porta de Lliga, però els va faltar convertir les ocasions en gol. Sempre van anar per darrere del marcador, on el conjunt visitant es va sentir còmode en fases claus del partit. Els de Miquel Ràfols no som en cap punt dels nous que s'han jugat i són penúltims a la Lliga.
Escoltem a Miquel Ràfols.
I avui ens venia un rival que s'ha fet aquest any per tornar a pujar, que ha fitxat molts jugadors, que tenen jugadors amb molta experiència a Hockey Lliga, amb experiència plata, i el que hem dit al vestuari és que aquest és el camí. Aquest és el camí, que si som capaços de competir amb aquesta gent al nivell que ho hem fet, serem capaços de competir amb tothom, i al final es tracta d'això, de ser competitius, d'arribar al final dels partits vius.
3 minuts i en punt, 1:15.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses aprova en ple municipal les ordenances fiscals per al proper exercici. Contemplen una pujada en l'IBI, en les obres, en les activitats econòmiques i el valor dels terrenys urbans en funció de l'IPC. Què més pujarà?
Doncs també pujarà la taxa de les escombraries. Les ordenances han tirat endavant, però amb el vot en contra del grup municipal a l'oposició, Esquerra Republicana.
Guida Sant Gerote.
Sant Joan de les Abadesses aprova unes ordenances fiscals amb el vot favorable només de l'equip de govern. L'augment de les taxes correspondrà a l'IPC interanual, que es mourà entre el 2,5% i el 3%. L'oposició no veu bé aquestes pujades, que atribueixen a la necessitat de pagar un deute municipal que consideren excessiu, una idea que des de l'equip de govern es refusa completament. En parla Sergi Albric, portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Joan de les Abadesses, i Ramon Roquer, alcalde del municipi.
La solució que té l'equip de govern per eixugar el deute que ell mateix ha generat, i que és el deute més alt de la història, que supera aquests 3,4 milions d'euros, és, entre altres accions, la puja dels impostos i, per tant, repercutir la mala gestió econòmica de l'equip de govern i la mala gestió, en aquest cas, política, de l'equip de govern en els santjoanins i les santjoanines.
Per nosaltres és un deute molt raonable, és un deute molt comú, és un deute sobretot comú i raonable en aquells ajuntaments que fan inversions i que volen fer prosperar el municipi. Evidentment, si tu no tens projectes, no tens inversions, no necessites fer crèdits, se t'acaba el deute, no?
Un altre augment de taxes és el de les escombraries, que ha portat discrepàncies també entre govern i oposició.
Els habitatges de Sant Joan pagaran doncs, entre 232 i 242 euros, per tant, un nou increment d'aquesta taxa, bàsicament perquè l'equip de govern el que planteja doncs, és una recollida selectiva a Sant Joan de les Abadesses que té tres models.
Hem anat acotant molt i molt i molt. Àrees, a part de les quatre per disseminats, només en queden dues que el que fan és cobrir la necessitat puntual de dues activitats econòmiques.
Que Sant Joan pagui una taxa de recollida de 242 euros per habitatge i que això s'equipari doncs, a ciutats com Girona o Tarragona, és evident que per la dimensió doncs, de la població l'incoherència és flagrant.
El sistema no està pensat perquè precisament aquell que ho fa més bé doncs el pugui bonificar. Un 80% dels costos són costos fixes i per tant no donen marge.
La pujada de la taxa d'escombraries l'apliquen els municipis en funció dels costos que té el servei que presta el Consell Comarcal en aquest cas. Un punt on sí que tant l'oposició com l'equip de govern van votar a favor va ser l'aprovació d'un conveni amb el Servei Català de Trànsit perquè Mossos puguin denunciar i sancionar arran de la desaparició de la policia local i la transició cap a un model de guàrdia municipal. En parlen Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses, i Sergi Albric, portaveu de l'oposició i del grup municipal d'Esquerra Republicana.
Estem amb uns índexs molt i molt, molt baixos i, per tant, en aquest sentit estem bastant satisfets, perquè alguns preveien que el fet de no tenir policia municipal tindríem un increment de delictes i tot el contrari.
Portem molts mesos sense, diguem-ne, aquest cos de seguretat en el municipi. Hi ha hagut robatoris entre mig i, per tant, creiem que s'hauria de planificar molt millor, doncs, sabent que hi havia d'haver-hi la jubilació del darrer agent de policia local.
Des de l'equip de govern s'afirma que la previsió és tenir en marxa el cos de Guàrdia Municipal a principis de l'any que ve. Entre altres qüestions aprovades en el ple municipal hi ha hagut l'aplicació d'un terme fix per l'aigua per pal·liar diferències de pagaments o l'ordenació de les terrasses de bars i locals de restauració del municipi.
Marxem ara cap a les Llosses perquè el Departament d'Educació ha donat llum verda al projecte d'adequació de la sala polivalent del municipi per convertir-la en una escola.
A partir d'ara l'Ajuntament ha de licitar les obres d'adequació d'aquest espai com a centre educatiu per tal de començar el curs escolar del 2026-2027. Des de l'Ajuntament s'ha confirmat que començarien amb una desena de nens i nenes.
Laura Segó.
A finals d'any, les Llosses licitarà les dues obres necessàries per poder fer realitat un projecte que data el 2023. Es tracta de la recuperació de l'escola al municipi. Així s'ha confirmat des del Departament d'Educació, després d'una reunió celebrada aquesta setmana en què es confirma el compromís i la viabilitat d'adequar l'edifici de la sala polivalent de Matamala com a escola al terme. Jaume Cuní, alcalde de les Llosses.
Bueno, anàvem a confirmar una miqueta com aniria tot i va anar molt bé, doncs perquè es va confirmar que hi ha una voluntat conjunta de fer tot el que estigui a les nostres mans per poder obrir aquest edifici com a escola pública el setembre del 26. Són dues fases però que van continuades, eh? La primera fase és tot el tema de repartir aquí dit els nous espais, compartimentar aquest edifici que l'estructura ja està feta, i la segona és l'ascensor, que l'ascensor és obra nova que es posarà aquí en aquest forat d'escala, diguéssim, que hi ha fora de l'edifici. Serà un ascensor exterior que connectarà amb l'edifici i aquestes són les dues coses que s'han de fer i que si podem, tot i que siguin dues fases, potser les farem alhora.
L'Arnau fa uns 12 anys que va venir a les Llosses buscant la ruralitat. En aquests moments té dos fills, un de 3 anys i un altre de 6. Aquest últim forma part del grup de criança. La Pilar és de Madrid i en Carles de Barcelona. Ella fa 4 anys i ell 8 que viuen al poble. Tenen dues canalles petites. Per a ell seria la millor opció de totes i creuen que s'aconseguiria un efecte rebot. Els escoltem.
Ells estaran en contacte amb el territori, no estaran en contacte amb territori veí, que és el que fins ara és l'alternativa que hi ha, i que serà l'opció d'alguna manera doncs, per això, no? Perquè el dia de demà aquestes personetes que hauran crescut i après aquí doncs s'estimin aquest territori i per tant vulguin continuar vivint en aquest territori.
I, sí.
Van aixecar endavant un dels dos, sí. Encara fa poc.
I ens agradaria que continuessin aquest projecte perquè és un punt de trobada amb els altres nens. També a mi m'agradaria que el meu nen tingui aquest sentiment de poble que jo, la veritat, que no he tingut.
Sí, bueno, i a part la tema logística, Clar, hem de fer mitja hora fins a Ripoll, que estem molt contents allà, realment al col·le, però clar, si es pot fer aquí molt millor.
Clar, l'escola en un municipi especialment tan disseminat com aquest de les Llosses farà que de naixement, diguem-ne, de moltes propostes, de moltes idees, de moltes socialitzacions de, no només dels infants, sinó també de les famílies que ara vivim a un lloc i a l'altre del territori que gairebé només ens veiem saludant-nos amb cotxe per la carretera, no?
Actualment a la sala polivalent de les Llosses hi ha el grup de criança que desapareixeria en el moment que es posés en servei aquest nou centre educatiu al poble.
I no deixem de parlar de micropobles. L'Ajuntament de Sant Ferriol climatitza el centre cívic. Fa un parell d'anys que es va inaugurar, però en els últims mesos s'han anat completant millores necessàries.
Concretament, l'espai necessitava aire fresc per als mesos més calorosos.
Gerard Puigdemont.
Ja fa 2 anys que l'Ajuntament de Sant Ferriol va inaugurar el centre cívic. Amb el pas dels mesos, però, s'ha anat incorporant elements necessaris i un dels darrers ha estat un sistema de climatització. Albert Fàbrega és l'alcalde.
És un espai que més aviat ens convé més refrigeració que no calefacció, no? Però és una bomba de calor, doncs, per climatitzar al llarg de l'any. Com que és un local molt aïllat, doncs amb aquesta tota estructura de fusta i així, potser a l'hivern fa fresca, però queda més, a més a més està orientat molt a cara sud, qui toca el sol, molt assolellat. Llavors, doncs, potser és més com a l'estiu, sí que hi fa molta calor i necessitàvem aquest aire condicionat de baixar una mica la temperatura.
L'actuació ha costat prop de 43.000 euros i la Diputació de Girona n'ha subvencionat 30.000. Des de l'Ajuntament asseguren que el centre cívic és un espai útil, que de tant en tant es lloga i que també serveix de lloc de reunió per als veïns, a banda de ser un espai més que útil per fer-hi actes o per aixoplugar-se en cas de pluja.
I l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles vol fer una modificació al pla del POSC per incloure les millores de la cuina de l'escola.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles demanarà fer un canvi al Pla Únic d'Obres i Serveis per incorporar un projecte necessari per al poble, la renovació de la cuina de l'escola Sant Cristòfol, tot després que la Generalitat, segons l'alcalde Marc Puig, s'hagi compromès a fer el projecte executiu de l'obra durant l'any que ve. El que ja se sabia és que dels 600.000 euros que val l'actuació, 300.000 els assumirà la Generalitat i els altres 300.000 se n'haurà de fer càrrec l'Ajuntament.
Això com a Ajuntament ens fa que hàgim de modificar una partida del POSC, que seria la que teníem nosaltres contemplada pel 2029, que era un asfaltatge de carrers, l'haurem de modificar per poder assumir aquests 300.000 euros, perquè no hem d'oblidar que estem en un pla de sanejament. Demanarem a la Generalitat que ens faci aquesta modificació perquè l'Ajuntament llavors només hàgim d'afegir aquests 150.000 euros, que també anirem a buscar una subvenció a la Diputació de Girona per tal que ens acabi d'ajudar a finançar i que el cost per l'Ajuntament sigui el mínim possible.
La idea és reubicar la cuina i allunyar-la de les aules i a la vegada dotar-la de mesures de seguretat que actualment no té, com per exemple les sortides de fum.
I a Toses han construït un nou magatzem de suport al moll actual que ha quedat petit per guardar tota la maquinària grossa.
Des d'aquest octubre Toses compta amb un nou magatzem de suport al moll actual. El moll s'ha quedat petit per tota la maquinària grossa, com les llevaneus o els tractors, i aquest nou edifici servirà d'ajuda. Les obres s'han executat gràcies al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, més conegut com a POSC. El projecte ha comptat amb la subvenció de 110.000 euros de la Generalitat, 45.000 de la Diputació de Girona i un 5% d'aportació de l'Ajuntament de Toses. En parla el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Toses, Albert Margarit.
Bueno, al final això és un suport en el moll actual que tenim, que se'ns ha quedat petit i tota la maquinària d'hivern, de treure neu i tot això, al final o la tens a fora, o gràcies al POSC vam poder fer això i podem aquí tancar tota la història de l'hivern. Al final aquí estàs a l'altra banda de la via, és molt més operatiu treballar des de l'altre moll, que està a la carretera i això, però clar, aquí per les maquinàries que no es fan servir el resto de l'any, que no és hivern i això, és genial.
El consistori també té la voluntat de crear un local social pel poble a la part alta de l'edifici, que es construirà aprofitant la segona fase del pla.
Més coses, els propietaris de l'Alta Garrotxa creuen que el pla especial de la zona ha d'apostar per la ramaderia extensiva i per la gestió dels boscos, a més de dotar-se de finançament per ajudar la gent que hi viu.
Hem anat a preguntar quines serien les prioritats des del seu punt de vista d'un pla especial que per ara està als tribunals, tot i haver estat aprovat l'any 2021.
Des de l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de l'Alta Garrotxa creuen que el pla especial de protecció de l'Alta Garrotxa actual no hauria d'apostar per una lliure evolució dels boscos, donat que creuen que actualment hi ha massa quantitat d'arbres secs no gestionats i que poden generar, diuen, incendis forestals. Narcís Ribas és vicepresident de l'Associació de Propietaris de l'Alta Garrotxa.
Crucials per l'Alta Garrotxa recuperar aquestes pastures, aquells espais planers que no tenen conseqüències ambientals, al contrari, és una millora, que recuperin perquè creen espais frontera, biodiversitat, la ramaderia extensiva. Nosaltres creguem que el pla de l'Alta Garrotxa hauria de recolzar a la gent que té projectes sostenibles i que es basen en la gestió tradicional dels boscos, de les pastures i de l'agricultura. Això hauria de ser la prioritat. El que passa a l'Alta Garrotxa és que s'han de recuperar pastures doncs antigues. Aquestes pastures, per tramitar-les, requereixen un estudi d'impacte ambiental molt costós i de tramitació complicada. Esclar, tot això s'hauria de facilitar.
Creuen que és clau que es destini un finançament a la zona per millorar la vida de les persones que hi viuen i perquè s'hi puguin guanyar la vida.
La prioritat és millorar la qualitat de vida de la poca gent que hi viu, no? Perquè hi ha gent des de que no té llum, a la xarxa de camins és precària. Ens preocupa molt el tema dels incendis forestals. És una massa molt homogènia i un incendi gran podria ser molt desastrós. Ens preocupa el tema de l'aigua. O sigui, s'han perdut moltes fonts. A les zones perimetrals de l'espai estan creixent polígons que estan fent enfondint els pous per treure l'aigua del freàtic. Això que suposa que a l'Alta Garrotxa s'està baixant la capa freàtica, s'estan perdent moltes zones humides, s'estan perdent les fonts, es perd tota la vegetació i tota la fauna amfíbia.
Consideren que el pla actual està massa centrat en el turisme ambiental com a mitjà de vida a la zona i que això pot suposar, diuen, un perill per l'espai i la biodiversitat.
Ens hi ha els eixos principals, com s'està fent, i de control, que en aquest cas, bueno, s'han fet mesures importants que estem d'acord, de control de llocs molt massificats. Però, esclar, l'Alta Garrotxa té 50.000 hectàrees, estem actuant en dos o tres punts puntuals. S'ha de fer un pla en general que no es basi més en la freqüentació ni en l'augment de visitants, sinó en la qualitat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada parlem de moltes més coses. Fins ara.
Cada infant té un món per descobrir i tot comença molt abans del primer pas. Al SeriApp de la Garrotxa acompanyem els primers batecs, les primeres mirades, les primeres paraules. Som al costat dels infants, les seves famílies i treballem en la prevenció, detecció, diagnòstic i tractament de possibles alteracions en el desenvolupament. El nostre equip multidisciplinari intervé amb infants, famílies i entorns per garantir una atenció integral i de qualitat. El SeriApp de la Garrotxa depèn d'Integra, una entitat socialment compromesa. Integra. Persones en futur. T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Amb quantes persones et creues cada dia? Al país, una de cada quatre viu en risc de pobresa o d'exclusió social. Una realitat que no sempre és visible, la de més de 12 milions de persones que fan el teu mateix trajecte, que seuen al teu costat. A la Fundació La Caixa acompanyem qui més ho necessita, perquè ningú viatgi sol. Entra a queninguviatgisol.org. Fes-ho visible. Fundació La Caixa.
Electricitat Mas celebra 100 anys al vostre costat. Des de 1925 hem estat a Olot, il·luminant llars i empreses, realitzant projectes amb dedicació i confiança, adaptant-nos sempre al pas del temps per oferir-vos instal·lacions, manteniment i automatitzacions amb la tecnologia més avançada, sempre amb un tracte proper. 100 anys de llum a la Garrotxa. Electricitat Mas. Passat, present i futur.
Autoelèctric Haisa. La nostra marca ho diu tot. Qualitat. Cotxe, sigui quin sigui el teu model. Servei, el que tu et mereixes. Electrònica i mecànica de l'automòbil. Reparació, lloguer i venda de màquines electroportàtils. Autoelèctric Haisa. Ens diferenciem en el servei. Autoelèctric Haisa. A la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. Demana cita prèvia a la nostra web haisa.cat o truca al 972 26 15 30.
Bon dia, són 8:45, actualitat de la jornada resumida en menys de 10 minuts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Sant Joan de les Abadesses aprova en ple municipal les ordenances fiscals pel proper exercici que preveuen una puja en l'IBI, en les obres, en les activitats econòmiques i el valor dels terrenys urbans en funció de l'IPC. També pujarà la taxa de les escombraries. Les ordenances han tirat endavant amb el vot de l'equip de govern i amb el vot contrari del principal grup de l'oposició, que és Esquerra Republicana. Escoltem, l'alcalde del municipi és Ramon Roquer.
Per nosaltres és un deute molt raonable, és un deute molt comú, és un deute sobretot comú i raonable en aquells ajuntaments que fan inversions i que volen fer prosperar el municipi. Evidentment, si tu no tens projectes, no tens inversions, no necessites fer crèdits, se t'acaba el deute, no?
El Departament d'Educació ha donat llum verd al projecte d'adequació de la sala polivalent de les Llosses per convertir-la en escola. A partir d'ara, l'Ajuntament ha de licitar els treballs d'adequació d'aquest espai com a centre educatiu per tal que puguin començar ja les classes el curs que ve. Des de l'Ajuntament s'ha confirmat que començarien amb una desena de nens i nenes. Jaume Cuní és l'alcalde.
Bueno, anàvem a confirmar una miqueta com aniria tot i va anar molt bé, doncs, perquè es va confirmar que hi ha una voluntat conjunta de fer tot el que estigui a les nostres mans per poder obrir aquest edifici com a escola pública el setembre del 26. Són dues fases però que van continuades, eh? La primera fase és tot el tema de repartir aquí dins els nous espais, compartimentar aquest edifici que l'estructura ja està feta, i la segona és l'ascensor, que l'ascensor és obra nova.
L'Ajuntament de Sant Ferriol climatitza el centre cívic, tot i que es va inaugurar en els darrers anys, en els últims mesos s'han fet millores necessàries.
Una d'elles, la climatització per evitar la calor dels mesos d'estiu.
L'alcalde és Albert Fàbrega.
És un espai que més aviat ens convé més refrigeració que no calefacció, no? Però és una bomba de calor, doncs, per climatitzar al llarg de l'any. Com que és un local molt aïllat, doncs amb aquesta tota estructura de fusta i així, potser a l'hivern fa fresca, però queda més, a més a més està orientat molt a cara sud, qui toca el sol, molt assolellat, llavors doncs potser és més com a l'estiu, sí que fa molta calor i necessitàvem aquest aire condicionat de baixar una mica la temperatura.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles modifica el Pla Únic d'Obres i Serveis per incloure les millores de la cuina de l'escola.
La Generalitat s'ha compromès a elaborar un projecte executiu per arreglar la cuina de l'escola Sant Cristòfol. La idea és substituir una partida d'asfaltatge que estava prevista pel 2029.
Marc Puig.
Com a Ajuntament ens fa que hàgim de modificar una partida del POSC, que seria la que teníem nosaltres contemplada pel 2029, que era un asfaltatge de carrers, l'haurem de modificar per poder assumir aquests 300.000 euros, perquè hem d'oblidar que estem en un pla de sanejament. Demanarem a la Generalitat que ens faci aquesta modificació perquè l'Ajuntament llavors només hàgim d'afegir aquests 150.000 euros, que també anirem a buscar una subvenció a la Diputació de Girona per tal que ens acabi d'ajudar a finançar i que el cost per l'Ajuntament sigui el mínim possible.
A Toses, l'Ajuntament construeix un nou magatzem de suport al moll actual, que ha quedat petit per guardar tota la maquinària grossa. L'Albert Margarita és regidor d'Urbanisme.
Bueno, al final això és un suport en el moll actual que tenim, que se'ns ha quedat petit, i tota la maquinària d'hivern, de treure neu i tot això, al final o la tens a fora o gràcies al POSC vam poder fer això i podem aquí tancar tota la història de l'hivern. Al final aquí estàs a l'altra banda de la via, és molt més operatiu treballar des de l'altre moll, que està a la carretera i això, però clar, aquí per les maquinàries que no es fan servir el resto de l'any, que no és hivern, això és genial.
Els propietaris de l'Alta Garrotxa creuen que el Pla Especial de Protecció ha d'apostar per la ramaderia extensiva i per la gestió dels boscos, a més de dotar-se del finançament necessari per ajudar els residents.
Hem anat a preguntar quines serien les prioritats des del seu punt de vista d'un pla especial que per ara està als tribunals, tot i haver estat aprovat l'any 2021.
El vicepresident de l'Associació de Propietaris és Narcís Ribas.
Socials, per l'Alta Garrotxa, recuperar aquestes pastures, aquells espais planers que no tenen conseqüències ambientals, al contrari, és una millora, que recuperin perquè creen espais frontera, biodiversitat, la ramaderia extensiva. Nosaltres creguem que el pla de l'Alta Garrotxa hauria de recolzar a la gent que té projectes sostenibles i que es basen en la gestió tradicional dels boscos, de les pastures i de l'agricultura. Això hauria de ser la prioritat. El que passa a l'Alta Garrotxa és que s'han de recuperar pastures doncs antigues. Aquestes pastures, per tramitar-les, requereixen un estudi d'impacte ambiental molt costós i de tramitació complicada. Esclar, tot això s'hauria de facilitar.
Homenatge als poetes Maria Teresa Roura i Joan Mercader per Tots Sants. Aquest cap de setmana desenes de persones s'han reunit al cementiri municipal d'Olot per celebrar l'acte del Dia de Tots Sants. La Margarida Arau ha llegit diversos poemes de poetes que ens han deixat durant aquest darrer any. El rector de les parròquies d'Olot, mossèn Pere Domènech, ha fet una reflexió sobre la importància de la mort.
Sempre, però, hi ha hagut aquest record de les persones. I podríem dir, és una jornada que ens humanitza, perquè, en el fons, ens fa recordar amb molt de realisme que vivim i que, en el fons, molts venim de lluny i que molts han viscut. I llavors ens recorda, sobretot, aquesta vessant, jo ho diria amb un llenguatge religiós, de comunió i de gratitud, d'esperança i també de solidaritat.
Però com són enterrades i acomiadades les persones de la comarca que han vingut d'altres països? Això és el que hem preguntat al responsable de funerària Besora, Jaume Casas.
Tota la part de creència musulmana difícilment volen venir enterrats al cementiri de Lot. Vull dir, se varen fer tota una sèrie de tombes per aparells, posant inclinades de cara a la Meca i tot plat, i és molt baixa l'ocupació. O sigui, ells prefereixen doncs anar cap al seu país i fer el trasllat, encara que els costi més diners.
Desenes de persones recorden amb una ofrena floral la ciclista olotina atropellada mortalment a la carretera dels Àngels ara fa 4 anys. El cas encara està a l'espera de judici i els seus autors en llibertat. I avui també és notícia que comença una setmana de donació de sang a Olot amb la col·laboració d'Integra.
L'entitat cedeix un dels seus locals cèntrics del carrer Serra Ginesta per inaugurar la setmana.
Temps ara pels esports. A la part final del nostre informatiu us explicarem que la Unió Esportiva Olot perd un punt al minut 88.
Els olotins han encaixat l'1-0 de l'Espanyol B a la recta final d'un partit en què no s'han sentit còmodes. La derrota els deixa mitja taula, tant a prop del play-off com del play-out.
I el club esportiu abadesenc aconsegueix una nova victòria contra l'anglès en un partit ple d'alts i baixos i sobretot amb una primera part bastant fluixa que l'entrenador ha definit com a horrorosa.
Amb aquesta victòria el conjunt santjoaní avança fins a la cinquena posició del grup tercer de tercera catalana.
I l'hoquei Olot cau davant del Vilafranca en un partit on mereix més, en resultat final 2-3.
Els olotins van firmar el millor dels 3 partits del que es porta de Lliga, però els va faltar convertir les ocasions en gol.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Avui totes les mirades posades en Mazón, que compareix avui després de parlar amb Feijó amb l'opció de la dimissió sobre la taula i després d'haver dit això.
Y que me hago cargo del día de ayer, que no dejo de pensar en ello y que
lo que significa el día ayer, lo que ha significado estos días.
Hi ha molta expectació sobre l'anunci en què també es preveu que el president valencià opti per mantenir-se al càrrec fins a les pròximes eleccions o bé cedeixi la presidència, però conservi encara l'escó.
Arrenca el judici al fiscal general García Ortiz al Suprem. El fiscal general de l'Estat, acusat de revelació de secrets, s'enfronta a una petició de 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació en un judici inèdit que podria tenir veredicte abans del Nadal.
Barcelona farà un simulacre de calor 50 graus el 2027, que durarà més d'un dia.
L'Ajuntament de la capital catalana durà a terme un diagnòstic durant l'any que ve i vol establir protocols davant aquest fenomen extrem.
Renfe suprimeix l'R7 de la Universitat Autònoma durant 7 mesos.
Els usuaris hauran de combinar l'R4 i busos llançadora per accedir a l'Autònoma.
D'altra banda, el fiscal de París diu que el robatori del Louvre el van fer criminals de poca volada.
Hi ha 3 homes i una dona detinguts i continua la recerca d'un quart lladre i de les joies que encara no s'han trobat.
I un home de 32 anys, únic detingut per l'apunyalament massiu en un tren al Regne Unit.
Els investigadors descarten per ara una motivació terrorista en l'atac que ha deixat 10 persones ferides, una de les quals encara està crítica.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I ara anem al temps. Daniel Ramírez.
Avui la setmana ha començat amb una temperatura més baixa. 5 graus de temperatura mínima tant a Vic com a Olot. És un fred moderat. Hem baixat fins a 1 grau a Camprodon, 1 grau també a Puigcerdà, 2 sota 0 a Ger, a la Cerdanya, o per exemple, 2 negatius a la Tosa, 1 sota 0 a Ulldetera, 2.400 metres. 9 graus a Girona, 12 a Roses, aquesta seria la més alta, 3 a Olost, a Lluçanès. Tot això amb pocs núvols, de fet, preveiem un dia estable, una mica tramuntana, moderada al nord del Cap de Creus, al nord de l'Alt Empordà, aquí la humitat és baixa, la resta humitat i boirina. Bé, sembla que el temps no canvia ni avui ni demà. Sí que entra vent de garbí demà, que farà pujar la temperatura. Avui una temperatura fresca de dia, entre 17, 18, les més altes al voltant dels 20, arribant als 21, 22 al litoral i al prelitoral, sobretot de l'Alt Empordà, de la Costa Brava. Un dia, doncs, sense cap complicació, sense possibilitat de pluja. I demà, dimarts, la temperatura fresca o freda, novament, al matí, i igual que avui, o potser encara baixar un grau o dos a les valls i fondalades interiors. Algun banc de boira podria ser abundant cap a la comarca d'Osona. Alta muntanya puja la temperatura. I de dia també notarem que puja un parell de graus, per tant, una mica més de bonança. Dimecres, entre aquest vent de garbí, aquest vent de sud-sud-oest, la temperatura puja tant de dia com de nit. Tornaríem a tenir màximes de 20 a 24, potser 25. Es torna a disparar una mica la temperatura. I una mica més de núvols a la tarda. Però vaja, al matí també faria força sol. I finalment, sembla que potser dijous arribarà un front amb algunes pluges entre la matinada, el matí i migdia, que localment podrien ser intenses, sobretot a la Costa Brava sud.
Diuen que el futur es fa des d'avui. I aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa. I també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
3 minuts, 3 quarts de 9, familiars i amics de la dona que va morir a la carretera dels Àngels, al Gironès, ara fa 4 anys, s'han concentrat aquest dissabte per retre-li homenatge amb una ofrena floral davant la bicicleta blanca que recorda el lloc del sinistre. La víctima, veïna d'Olot, de 35 anys, va perdre la vida el 30 d'octubre del 2021, després de ser atropellada per un conductor que, segons la investigació, circulava begut i va fugir sense socórrer-la. Ara, 4 anys després, el cas segueix sense arribar als tribunals. Els familiars asseguren que viuen amb una ferida que no es tanca i exigeixen que la justícia actuï d'una vegada per totes.
El 30 d'octubre de 2021 serà una data gravada per a tota la vida en el cercle íntim de la Tina, la dona d'Olot, que va morir mentre anava en bicicleta per la carretera dels Àngels. Un cotxe la va embestir i el conductor va marxar del lloc sense aturar-se a ajudar-la. Tot just encetava els primers revolts d'una via molt popular entre els ciclistes de la zona. Des d'aleshores, una bicicleta blanca recorda el punt on la Tina, de 35 anys, va perdre la vida. Els familiars i amics es reuneixen per recordar-la cada any. Aquest dissabte han tornat a fer-ho. Asseguren viure amb una ferida que no es tanca, tal com han llegit en un manifest, i denuncien que el procediment judicial avança molt lentament. Diuen que els responsables segueixen lliures sense haver assumit el dolor irreparable que han causat. Els convocants han insistit que la mort de la Tina no va ser un accident, sinó una negligència criminal, i han criticat un sistema judicial que, segons diuen, continua protegint més els culpables que les víctimes. En aquest sentit, reclamen que s'acceleri el procés, que s'assumeixin responsabilitats i que es traslladi un missatge clar sobre la importància de respectar la seguretat de ciclistes i vianants a les carreteres.
Homenatge als poetes Maria Teresa Roura i Joan Mercader per Tots Sants. Aquest cap de setmana s'han reunit desenes de persones al cementiri municipal d'Olot per celebrar la diada. Margarida Arau ha llegit diversos poemes de poetes que ens han deixat durant aquest darrer any. El rector de les parròquies d'Olot, mossèn Pere Domènech, ha reflexionat sobre la jornada i la importància que té per pensar en la vida d'una forma agraïda. Però també ens hem preguntat com són enterrades i acomiadades les persones de la comarca que han vingut d'altres països. Li hem preguntat als responsables de funerària Besora. Majoritàriament opten per la incineració i molts envien les restes als seus països d'origen.
Des de fa temps a les funeràries noten un augment de les persones que volen ser incinerades. A Olot es calcula que 4 de cada 10 persones escollen aquesta opció. Hi ha gent que decideix portar les restes dels seus difunts al cementiri i d'altres que les tiren o les guarden a altres indrets. Pel que fa a les persones que viuen a la Garrotxa però que han vingut d'altres països, diferents són les opcions que trien. Les persones provenents d'altres països d'Europa solen ser enterrades aquí. Pel que fa a altres religions i creences, al cementiri d'Olot hi ha un espai dedicat per a les persones musulmanes. En parla Jaume Casas, de la funerària Besora.
Tota la part de creència musulmana difícilment volen venir enterrats al cementiri d'Olot. Vull dir, se varen fer tota una sèrie de tombes per aparells, posant inclinades de cara a la Meca i tot plat, i és molt baixa l'ocupació. O sigui, ells prefereixen doncs anar cap al seu país i fer el trasllat encara que els costi més diners.
La majoria de persones vingudes de fora, però, opten per la incineració.
Però els hindús també fan la incineració i s'emporten les cendres també al seu país. Els únics que a vegades veiem que compren nichos i els deixen són els xinesos o els asiàtics, que també incineren i posen les restes de les tombes. Sud-americans n'hi ha hagut pocs, però també hi ha algun que s'ha enterrat aquí i també majoritàriament prefereixen anar cap al seu país amb les cendres.
Des d'aquesta funerària Olotina asseguren que cada dia fan més enterraments a la capella del cementiri. Diuen que la gent sol demanar la celebració de la paraula, però no missa. Respecte a les persones que han vingut d'altres països, cultures i religions.
Depèn de cada confessió. O sigui, per exemple, els hindús doncs, fan la seva cerimònia doncs, amb els seus oficiants. Tot el centre europeu d'ortodoxos doncs, tenen els, inclús el seu propi sacerdot doncs, que ve a fer la cerimònia aquí a la capella. Tota la terra de musulmà ells sí que fan o bé amb les seves mesquites, on demanen a vegades espais oberts segons la gent, i són ells els que fan tota la cerimònia.
Diferents maneres d'acomiadar les persones segons les seves idees, creences i tradicions.
Canviem totalment de qüestió, són 3:15 i 2 minuts, sobre la convocatòria dels nous Premis Líders, que ja sabeu que premien les persones que han destacat al llarg d'aquest 2024 per alguna gesta, al llarg d'aquest 2025 per alguna gesta a la comarca del Ripollès, perquè els premis s'entregaran al febrer del 26. És a dir, d'aquí, para de comptar, d'aquí 4 mesos. Esther Martí, com estàs? Bon dia i bona hora. És la CEO de Corissa Media Group.
Bon dia i bona hora, molt bé, molt bé.
Tot a punt ja?
Tot a punt perquè ja ha començat i amb moltes ganes, perquè arribem ja a la 16a edició. És moment de retre també un gran homenatge a tots els ripollesos que participen i als candidats que ens arribaran, però també un homenatge a tota la gent que han set premiats en aquestes 15 edicions que han deixat enrere.
L'any passat va ser un any especial, aquest any doncs és un any de nou també de canvis, de novetats que anirem veient a mesura que ens hi anem acostant. Sigui com sigui, Esther, explica'ns una mica a partir d'ara què passa, perquè ara és el moment en què s'obre ja la convocatòria per les candidatures.
Correcte, aquesta setmana s'han obert les candidatures, s'han obert el període de presentar candidatures. És quan ens adrecem a tota la població per dir si coneixeu, si voleu, si creieu que algú es mereix ser el líder en alguna de les 9 candidatures que hi ha en els premis, doncs és el moment de presentar-lo. I presentar-lo és molt fàcil, és, només s'ha d'entrar a una pàgina web, inscriure's per accedir-hi, però amb un sistema molt fàcil que ja va donant tots els passos a la pàgina web, i a partir d'aquí triar la candidatura on creus que aquella entitat, aquella persona, aquella agrupació, aquella empresa, aquell emprenedor, doncs es considera que, per la teva part, que pot ser un gran líder.
Per cert, hem de recordar que hi ha diverses categories, ara ho apuntaves, empresa, millor entitat, promoció, diguem-ne, de la comarca. Hi ha moltes propostes, arriben moltes propostes per part de la població. M'imagino que després el jurat no ho ha de tenir fàcil, això, eh?
La veritat és que el jurat no ho té gota fàcil, perquè de totes les candidatures que ens arriba per part de la població, el jurat el dia 12 de desembre triarà 3 finalistes en cada candidatura. L'any passat, que era la 15a edició, en vam rebre una de 60 propostes, tirant ja cap a 70, de candidats per als Premis Líders. Sempre diem, s'ha acabat, és allò de dir, no hi ha més candidats, i cada any ens sorprenem perquè surten noves propostes, nova gent, gent que a vegades havia estat presentada a la primera convocatòria però que no va guanyar, perquè al final dos tres finalistes que decideix el jurat només en surt un de líder i que el tornen a presentar perquè la gent té ganes de líders. És a dir, que és els premis de la comarca del Ripollès, són els premis de tota la ciutadania, on poden votar, poden presentar els candidats. Al final és un premi de comarca.
De fet, una cosa ha aconseguit aquesta iniciativa és això, és fer comarca, és fer cohesió de territori, no?
Correcte. De fet, els premis van néixer per al nostre aniversari, quan els nostres mitjans del grup, en aquell moment només el Ripollès, doncs teníem un aniversari important, que eren 30 anys, i dèiem, és el moment de celebrar-ho. I com ho celebrem? Doncs vam dir, creem uns premis que no celebrem només per nosaltres, sinó que creiem per la prosperitat. El que s'ha aconseguit amb aquests premis és una cohesió comarcal, un dia de retrobament de tota la gent, que serà el 20 de febrer, on tota la gent de la comarca doncs es troba, candidats a tota la comarca competint, que això també, aquesta competició sana, eh? Però competint per veure qui serà el líder en aquesta ocasió, i al final jo dic que els líders tindrem que canviar-li el nom, tindrem que posar Premi Ripollès Líders, els premis de la comarca del Ripollès.
Certament. Esther, recordem fins quan hi ha temps per presentar aquestes candidatures.
Es va obrir ahir el termini, tenen temps fins a començaments de desembre. A partir d'allà, aquests candidats seran passats per als sedats, podríem dir, d'aquest jurat format per empresaris, per gent de la cultura, per polítics, una mica la representació de tota la comarca, per entitats que triaran els tres finalistes. Però el que tenen que tenir clar la gent que ens estigui escoltant en aquests moments, en els 5 minuts més, és que a partir d'avui mateix ja poden presentar el seu candidat i que tenen fins a la primera setmana de desembre per fer-ho.
Esther Martí, CEO de Corissa Media Group, enhorabona per la iniciativa. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot perd un punt al minut 88. David Planella, d'aquells que fan mal.
El punt a la Ciutat Esportiva Dani Hark era molt valuós. La Unió Esportiva Olot ja firmava l'empat i al final del partit era la cantonada, però ja se sap, no es pot dir blat fins que no és el sac i ben lligat. I l'Espanyol B encara va tenir temps de marcar el gol de la victòria. Va ser el minut 88, un xut des de la frontal de l'àrea de Ferran Gómez que va superar Ballester i va trencar el 0-0 que hi havia al marcador. El tècnic dels olotins, Roger Vidal, reconeix a Ràdio Olot que la derrota li va fer mal per com i per quan es va produir.
Es pot perdre aquest camp, clar que sí, i més quan l'equip rival crec que ha estat superior a nosaltres, no em fa cap vergonya dir-ho, però em sap greu perquè nosaltres hem estat superiors moltes setmanes i no hem guanyat, i avui que no hem estat superiors perdem, no? I ho teníem quasi. El futbol va de posar-la dintre i toca prendre's més seriosament tot això d'estar intensos, de saber jugar els últims minuts i no concedir tant.
Va ser un partit gris de l'Olot que va jugar amb foc durant massa estona. L'Espanyol B va fregar el gol en més d'una ocasió i va dominar la possessió, i quan sí que van tenir la pilota, els olotins tampoc no van estar còmodes i no van crear gaires arribades a la porteria de l'Espanyol B. De fet, les úniques oportunitats van ser un xut de Gompi que va sortir a fora i una rematada bombada de Marc Mas que va estar a punt de sorprendre Llorenç Serret, totes dues a l'inici de la segona meitat. Per Roger Vidal va faltar verticalitat.
Sí, no, en general, en tot el partit ens ha costat arribar a àrea contrària. Gastàvem molta energia, poder massa, amb la creació i no miràvem endavant. No ens podem equivocar i crec que hem de ser una mica més verticals del que hem estat avui, perquè el rival tampoc et feia una pressió molt alta, et deixava la pilota i nosaltres no interpretàvem quan tocava l'esquena, com havíem de córrer, i no hem estat fins amb això.
L'Olot va desaprofitar l'oportunitat de fer un pas endavant a la classificació. Si hagués guanyat, s'hagués colat en zona de play-off. Amb la derrota, l'equip queda a mitja taula, 11è classificat, a la mateixa distància de la promoció d'ascens que de la de permanència. Totes dues són a 2 punts.
El Club Esportiu Badesenc, per la seva banda, aconsegueix una nova victòria contra l'Anglès en un partit ple d'alts i baixos i sobretot amb una primera part bastant fluixa que l'entrenador ha qualificat Carolina de Ríos de horrorosa.
A poc el Badesenc agafa ritme i ja suma una nova victòria com a local en un partit molt complicat contra l'Anglès, que ha acabat en un ajustat 4-3. Durant la primera part, els visitants han aprofitat les febleses defensives dels santjoanins i s'han avançat en el marcador només 6 minuts després de l'inici del partit. De fet, l'entrenador de l'Abadesenc, Miqui López, ha qualificat aquesta primera part de horrorosa.
No, hem entrat molt malament, la veritat. No hem entrat en joc, no sé si han sortit confiats, però no hem estat a l'alçada, la veritat. Ha estat un partit, la primera part, horrorosa, per oblidar.
Abans del descans, els visitants han ampliat la distància amb 2 gols més, però a la represa els santjoanins han reaccionat. Al minut 55 ha arribat el primer gol i poc després el segon, fruit d'un autogol. El tercer gol no ha arribat fins al minut 76 i finalment al 89 el Abadesenc ha sentenciat el partit amb el quart gol.
A la segona part han fet bastants canvis i bueno, el cor ens ha dit... El cor ens ha anat endavant i mira, hem tret el partit endavant al final. El quart era un estira i arronsa, ataquen ells, ataquem nosaltres, i al final hem sent més efectius. També és veritat que hem fallat un penal, també hem fallat molt a la segona part i bueno, hem tingut moltes ocasions per empatar abans, inclús per guanyar abans.
Aquesta victòria situa l'Abadesenc en la 5ª posició de la classificació, dins de la zona d'ascens cap a les primeres posicions amb 13 punts.
Gràcies, Carolina. Ho deixem aquí. Fins demà. Bon dia a tothom.
No, més tu. Com tu. Només tu. Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.